Camins.
Ahir, com bé sabeu, va ser el clàssic de la Lliga, el Barça-Madrid al Camp Nou. El Barça va perdre, el Madrid va guanyar a la contra. Res especialment destacable. Fins que Ronald Koeman va sortir amb el seu cotxe tras el partit. Moment en què desenes d'aficionats, mòbil en mà, el van increpar i se li van llançar literalment sobre el vehicle. Tot absolutament lamentable. Jo quan veig coses així, més que en les persones que ho fan, penso en qui ens ha educat. I sí, em sembla que tenim en general un seriós problema. Ànim, Koeman, des de Camins, estem amb tu. Bona vesprada d'aquest dilluns 25 d'octubre del 2021. Dia 1, després de Manel Fuentes i la cursa Correm Junts, que va tenir lloc ahir a Barcelona a benefici de la Fundació Espacim i que va ser tot un èxit, com no podia ser d'altra manera. Dia 1, també, després de l'errada de Serginho Dest. No cal comentar massa cosa, no? Doncs bé, és el que tenim, amics, és el que hem de ser valents i tirar endavant amb el que tenim. Però va, parlem de nosaltres, parlem del programa Camins. Ja ho sabeu, l'estona de ràdio més social i espiritual de Catalunya. Avui, per començar la setmana, connectarem amb un dels llocs més emblemàtics de Catalunya, l'abadia de Montserrat, perquè en els propers dies tindrà lloc a l'hostatgeria del monestir la quarta trobada per a dones i homes no creients, perquè puguin compartir els valors de la vida monàstica, uns valors que des de Montserrat i com a creients entenen que poden ser útils en el seu dia a dia i per això els obren a tothom. Coneixerem més detalls d'aquesta iniciativa que ens ha cridat molt l'atenció i ho farem amb Pau Valls, que és el seu coordinador. I hem pensat que la pregunta del dia pot anar per aquí, al nostre compte de Twitter del programa @caminsestel, allà la podeu trobar. La pregunta que us feu avui és: com us definiu, creient, agnòstic, ateu o no ho teniu massa clar, n'hi ha dies per tot? Aquestes són les opcions i vinga, que volem saber perquè som curiosos de mena aquí al Camins. També ens visitarà, ja corre per aquí, Maria Marcet per parlar-nos de l'ecologia i les seves problemàtiques, avui amb un tema, nou tema, en la nostra secció Pachamama, concretament el comerç responsable. A veure què ens explica de tot plegat. I acabarem aquesta hora de ràdio rebent l'Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa de la casa, que en aquest cas ens portarà, com cada dilluns, la veu de Càritas. I us recordem, també important, que estem sortejant un llibre per tots vosaltres, pensant en tots els nostres oients, com sempre. L'últim escrit del periodista Jesús Bastante, una ficció basada en fets reals sobre el pas de l'apòstol Santiago per Espanya. El llibre és Santiago en el fin del mundo. Què heu de fer per aconseguir-lo? Doncs revisar les nostres xarxes socials, Twitter e Instagram, i allà hi trobareu com fer-lo. És prou senzill. Teniu temps fins demà dimarts, demà ja acaba el plaç, i serà a les 12 de la nit, l'hora màgica en què tancarem el concurs i dimecres anunciarem el guanyador aquí en directe. Estigueu ben atents. I ben atents també perquè properament sortejarem més llibres molt interessants que presentarem en aquest programa. Ben atents i ho anirem dient tot. Moltes coses, inici de setmana, dilluns de la setmana pre-Tots Sants. Vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts i mig que passen de les 8 de la tarda.
No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente. Detente. Silencio. Silencio.
Pau Valls, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Bona vesprada.
Com estàs?
Molt bé, aquí fent
encantat
ràdio.
Encantat de conèixer-te personalment.
Bueno, igualment, encantat de tenir-te perquè ens parlis d'aquesta iniciativa que heu pensat des de Montserrat, ja és el quart any. Però mira, la primera pregunta sempre la faig molt a quemarropa, Pau. Quins són els valors de la vida monàstica?
Doncs mira, vols que t'ho digui?
Sí, clar.
Fem això perquè aquests valors que nosaltres vivim cada dia,
sí,
em fa l'efecte que avui dia, que diries tu, avui dia, són els més pràctics. És a dir, són valors universals que ens permeten de gaudir d'una vida més pausada, més tranquil·la i més, si tu vols, reposada, més reflexionada, uh-huh, i que ens permeten, doncs, d'accedir a molts més valors dels que, si no els tinguéssim, no ho podríem fer.
L'hospederia de del Monestir de Montserrat, que ofereix per primera vegada, bueno, per primera vegada no, és la quarta vegada.
No, és la quarta, és la quarta edició i això, sí, sí.
Un cap de setmana perquè persones agnòstiques puguin compartir els valors de la vida monàstica, aquests valors que ens explicava ara el Pau. Tindrà lloc properament, en concret el dissabte 6 i el diumenge 7 de novembre. Serà, com dèiem, la quarta trobada per a dones i homes no creients perquè puguin compartir els valors de la vida monàstica. Pau Valls és el coordinador d'aquest cap de setmana de reflexió i avui ens acompanya Pau. En un món cada vegada més veloç, més ple de coses, d'activitats, de pressions, què pot aportar la vida monàstica a qualsevol persona?
Doncs mira, d'entrada, desaccelerar. D'entrada, deixar d'anar tan veloços, com deies.
Sí.
Sí, potser la nostra vida és molt veloç, però potser cal que ens aturem un pèl i potser també cal que fem una mica més de silenci. Això, barrejat amb el conjunt de valors que, 7 o 8, no gaires més, que nosaltres com a monjos vivim des de fa 1000 anys i que creiem que si ens han valgut i que si ens han tingut algun tipus de sort en les nostres vides poden ser també bons per la resta, creiem que això és el que podem oferir a la societat d'avui.
Sens dubte, una experiència que estaria molt bé viure. Serà una activitat dedicada exclusivament, Pau, a persones que no estiguin vinculades a l'Església, però que siguin receptives a allò que se'ls pugui oferir, que donin importància als valors sense sentir-se creients. Com va sortir aquesta idea, aquesta iniciativa, Pau?
Sí, naturalment, tu ho has dit bé. Aviam, aquí hi ha dues coses. És a dir, molt probablement una persona que es defineixi pròpiament com a atea allò directament, o agnòstica també directament, probablement no se senti cridada a fer cap tipus d'activitat a la qual nosaltres cridem. Però mira, ara fa 4 anys, en Sergi d'Assís del Pi, pare monjo de Montserrat, que en aquests moments està vivint una experiència de solidaritat a Uganda, va creure convenient obrir les portes del monestir a totes aquelles persones que no eren, perquè ens entenguem, creients. I nosaltres això, al llarg d'aquestes 4 edicions, ho hem anat obrint a persones no només que es puguin definir com a atees, que de vegades és difícil definir-se així, o com a agnòstiques, sinó com a persones que se sentin allunyades de l'Església, allunyades del que és el sentir, diguem-ne, cristià, de la vida i que tinguin altres tipus d'espiritualitat heterodoxes o d'altres menes. I això ho hem anat fent al llarg d'aquests 4 anys i ens ha permès trobar molts ponts de diàleg amb tot aquest tipus de gent, amb tota aquesta gent, trobant-nos cada cop més d'acord amb una ètica universal, probablement, i ens ha fet tenir més ganes per, de cara a properes edicions, aprofundir en noves edicions amb temes ja més concrets sobre el diàleg interreligiós.
Justament ara em parlaves d'un tema que és sortir una mica pels allunyats, no? Ara que s'ha posat en marxa aquesta fase del sínode que arriba fins a les diòcesis, aquesta fase diocesana del sínode, em crida l'atenció que es repeteix molt que és un camí, aquest sínode, aquesta preparació del sínode, un camí obert a tothom, també als no creients. Creus que aquesta iniciativa vostra és extrapolable a altres diòcesis com a manera d'obertura a les persones que no professen una fe clarament?
A ben segur. Una altra cosa és com ho percep cada diòcesi, perquè això també ho hem de tenir molt clar. Montserrat és una mica, de vegades, una mica un estel, com la vostra ràdio, i és de vegades una mica un estel que encén llumins per fer camins, com el teu programa.
Escolta, Pau, bé, no sé, t'hem d'aplaudir aquí perquè ho has lligat tot d'una manera magistral, magistral. Aquesta...
No,
Pau, sí, sí, endavant.
No, però escolta, Rafa, que t'ho dic perquè
sí,
ho crec
sí,
així.
Sí, de tot cor, ja es nota que ho dius sincerament.
T'ho dic de cor. També t'he de dir, de tot cor també, i fent un pèl d'autocrítica, que potser no totes les diòcesis estem en el mateix punt. Bueno, doncs seria bo potser que tots ens hi poséssim, però també s'ha de respectar les diferents maneres de pensar i les diferents maneres de veure les coses. Nosaltres, escolta'm, som molt modestos, molt humils. Des de Montserrat continuem amb la línia que ens hem marcat, jo diria que gairebé des de sempre, i amb la nostra tradició benedictina estem oberts a tothom, oberts a totes les persones que volen ser acollides, i a partir d'aquí doncs, nosaltres fem aquests nostres programes, fem aquests nostres treballs, oferint-los, naturalment, arreu. Ara, la resta, doncs, que facin el que creguin convenient, lògicament.
Aquesta convivència de cara a les persones agnòstiques té també uns referents o unes intencions evangelitzadores d'anunci de la paraula? O no tant? O va més per una cosa d'estil de vida?
Aviam, Rafa, aquí m'has enganxat del tot.
Vinga, doncs, fantàstic.
No, m'has enganxat i t'ho vaig a dir. Com que ets bon periodista, doncs m'has enganxat, com diríem en castellà, en un aprieto.
Sí.
És a dir, jo com a cristià, la meva missió és evangelitzadora sempre. Però la meva intenció al convocar la meva... la de la meva comunitat i la de Montserrat, al convocar aquestes jornades, no és la de convèncer ningú. És a dir, jo distingiria la meva missió com a cristià, perquè és un manament que tinc de Nostre Senyor Jesucrist, és el de fer efectiva la bona nova a tothom. Per què? Perquè si és la bona nova, doncs tots ens hem d'aprofitar d'aquesta bona nova i tots hem de saber que som salvats. Ara bé, la intenció de les jornades no és la d'evangelitzar ningú. I això vull que quedi clar. És a dir, jo com a cristià, jo com a monjo, jo com a persona que creu en Nostre Senyor Jesucrist i que el segueix, sempre intentaré convèncer-te i sempre intentaré evangelitzar-te. Però aquesta crec que és una de les gràcies d'aquesta trobada. I és que nosaltres no demanem que tu vinguis a convèncer de res i tampoc que vinguis a ser convençut de res. És a dir, no sé si ho he deixat clar, però és diferent. És diferent el meu convenciment com a cristià i el que jo pretenc amb aquestes trobades.
Aquesta ja és la quarta edició, Pau, d'aquestes trobades. Com ha resultat els 3 anys? Què capteu de les persones que viuen l'experiència?
Ha sigut, sincerament, ha sigut fantàstic. Les 3 trobades anteriors, és a dir, aviam, ha sigut tan fantàstic, mira, Rafa, mira el que et dic, ha sigut tan fantàstic que ens hem proposat de fer unes trobades d'aprofundiment molt més enllà del que fem aquí. Aquí és una cosa bastant modesta, o sigui, no us penseu, és una cosa bastant modesta, és a dir, aquí simplement presentem com vivim els monjos i aquests valors que nosaltres vivim, com creiem que poden ser útils, què és el que poden aportar a la societat i fins i tot a les persones normals, diguem-ne, encara que no siguin monjos, ni creients o no creients, què és el que poden aportar a la vida quotidiana. Però l'experiència ha estat tan bona en aquests 3 anys anteriors, i estic segur que també en aquest quart, en aquesta quarta edició, que la gent vol aprofundir i vol debatre, i vol dir, escolta, i per què Déu permet que hi hagi mal en el món, no? I escolta, com és que creiem en coses que... Bé, doncs tot això, que en aquestes trobades primeres no es poden debatre, perquè no és l'objectiu d'aquestes primeres trobades, esperem poder-ho fer en properes edicions, en llocs molt propers, a Montserrat, amb la gent que precisament ha manifestat els seus interessos en aquestes quatre trobades fins avui. Per tant, escolta, la nostra opinió com a comunitat és d'absoluta satisfacció per la resposta de la gent, per com ens estima la gent, com estima la gent, a més, a Montserrat. Moltíssima gent que... Hi ha gent que et diu, escolta'm, jo no crec en... No crec en res, jo no crec en l'Església, no, però jo vinc a Montserrat i aquí trobo pau. I... Doncs escolta'm, nosaltres com a benedictins, com a cristians, com a seguidors de l'Evangeli, el que hem de fer és acollir aquesta gent i intentar donar-li el suport que es mereix.
Passen 7 minuts d'un quart de 9 del vespre. Estem parlant amb Pau Valls, responsable d'aquesta iniciativa del cap de setmana per agnòstics al monestir de Montserrat. Pau, en el programa d'activitats hi ha diverses activitats per al cap de setmana, caminades per la muntanya, assistència a la pregària de la comunitat dels monjos, compartir una tarda de diàleg sobre els valors de la vida monàstica, però una que m'ha cridat especialment l'atenció i que és, jo crec, de les principals, és una vetlla de silenci, que tindrà lloc el dissabte 6 de novembre a la nit. Llavors, creus que la gent, aquesta societat, valora el sentit del silenci? Pau, tu creus que la gent ho sap viure o posa nerviós el silenci?
El silenci, d'entrada, pel que jo veig... Clar, jo ara ja estic acostumat a una altra cosa, però sí. Pel que jo veig en el meu entorn, diguem-ne, mundà, en el món de fora dels meus germans de comunitat, jo veig que posa bastant nerviós. És a dir, estem en un món de molt de soroll, de molt de soroll. Jo mateix ho he de confessar, eh? Jo mateix ho he de confessar. Vaig amb el pinganillo escoltant la ràdio perquè sóc un home que m'agrada la ràdio i us escolto, t'escolto tu, escolto el teu programa, escolto
ben
altres
fet,
programes
ben
de
fet.
Ràdio Estel, naturalment que està ben fet, i també, doncs, d'altres emissores, no? Cosa que un monjo potser s'hauria d'abstenir de fer, entre d'altres, o de fer-ho tant, entre d'altres coses perquè el silenci és el que ens aporta, amb els creients, l'acostament a la paraula de Déu, i amb els que no creuen en res, la seva pròpia pau per trobar-se a si mateixos. Llavors, certament, tu ho has dit, tenim una experiència nocturna de silenci que la porta el meu germà, el meu estimadíssim germà Vicenç Santa Maria, que d'això en sap un munt, un ermità de cor i de voluntat i que pel servei a la comunitat no està fent d'ermità en aquests moments, però que ell ho ha sigut durant molt de temps i que és la seva vocació, i que és una persona que tot el tema aquest del silenci no només te l'explica, sinó que te'l fa viure. Jo us encoratjo a totes les persones, creients o no creients, a que vingueu a viure una experiència de silenci de la mà del germà Vicenç Santa Maria. I la gent que vingui, les persones que vinguin, les persones que vindran, si Déu vol, en aquesta edició, en aquesta quarta trobada d'agnòstics a Montserrat, tindran el gran goig de ser dirigits, de tenir una vetlla de silenci dirigida pel germà Vicenç Santa Maria. No us penso dir res més. Penso que el millor és que vingueu i la descobriu. Però us asseguro que és una vetlla, és una experiència colpidora. Tothom que l'ha passada, tothom sempre se'n recorda.
Doncs mira, ara conforme t'estava escoltant, tenia moltes ganes de preguntar-te com es desenvolupa, però crec que és molt millor el que tu has fet, que és explicar que és una experiència que qui la viu li marca i que la gent s'animi, doncs si no pot ser aquest any, en properes edicions, a viure aquesta experiència de silenci i tota l'experiència, no?, d'aquest cap de setmana per viure la vida monàstica. Encara tenim places, Pau, com va la inscripció enguany?
Sí.
És tancada? Quanta gent pot...
La pandèmia ens ha, diguem-ne, ha fet que les coses... Mireu, en moltes altres edicions, a hores d'ara ja ho tindríem tot ocupat. La pandèmia, però, pel que em sembla a mi, per intentar fer una anàlisi així, com es diu, bote pronto, ha fet que o bé hi hagi gent que immediatament hagi agafat altres compromisos o bé que li faci encara por d'agafar aquest. Penseu que a casa nostra tenim totes les mesures oportunes respecte al que és la pandèmia, doncs pel seu control, i que estem, doncs, totes les mesures de seguretat les tenim absolutament regularitzades. Penseu que sí, encara tenim oportunitat, si voleu, i estem absolutament oberts a que vingueu amb totes les ganes en aquest sentit. És a dir, agnòstics, tant de bo, dubto que hi hagi gent agnòstica o atea que escolti els nostres programes a Ràdio Estel, però bé, de tant en tant la providència fa que se'ns apropi gent de tota mena. Però és que si sou persones que us agraden els programes de Ràdio Estel, allò que fem aquí, i que us sentiu allunyades de l'Església, allò que se'n diu, jo no sóc practicant, doncs bé, qualsevol persona que es trobi allunyada de les pràctiques, diguem-ne, d'Església, sàpiga que té la porta oberta en aquestes jornades, que a Montserrat estem encantats de poder-vos atendre, de poder-vos acollir, que és la nostra vocació com a benedictins, i que estem segurs que, a més, serà una experiència que podem compartir amb joia per les dues bandes.
Recordem que els interessats que poden participar en aquest cap de setmana per agnòstica al Monestir de Montserrat poden facilitar les seves dades a través d'un formulari que trobaran al vostre web, abadiademontserrat.cat, o bé escriure directament a agnosticsmontserrat@gmail.com, i a partir de la petició us informaran de tot el que necessiteu. Ja estem fora de temps, Pau, però vull fer-te la darrera pregunta per un sí o un no. La darrera pregunta. En la nota de premsa, parlant d'aquesta activitat, hi ha unes paraules teves, Pau, com a coordinador, en què afirmes que, atenció, Montserrat pot ser un lloc idoni per trobar les respostes a moltes preguntes. La pregunta és, creus que la gent es fa les preguntes oportunes?
Jo crec que sí.
Que sí.
Jo crec que sí, és a dir, cadascú es pregunta per allò, és a dir, aviam, Rafa, sí. És a dir, cadascú es pregunta per allò que busca. Una altra cosa és la resposta que se li doni. És a dir, que la gent es fa les preguntes oportunes, jo estic segur que sí. Una altra cosa és quina és l'orientació que les respostes donen a aquesta persona. Perquè una persona es pot preguntar sobre una determinada qüestió, i segons el que tu li responguis, pot equivocar la seva elecció o la pot encertar. Per tant, a mi em fa l'efecte que som molt més responsables aquells que, com tu has dit ben bé, estem en aquest far, en aquest peu de... En aquest punt d'evangelització, digue-li com vulguis, i les persones que se'ns atansen. Les persones de vegades se'ns atansen amb preguntes que elles mateixes no saben ni com formular.
Doncs,
nosaltres els que hem de fer-los atendre a quin és el seu problema real.
Doncs Montserrat pot ser un lloc idoni per trobar aquestes respostes. Pau Valls, responsable d'aquesta iniciativa del cap de setmana per agnòstics al Monestir de Montserrat, gràcies per compartir aquests minuts de ràdio aquí a Ràdio Estela Camins, gràcies també per escoltar-nos i molt d'ànim amb tot i que sigui un cap de setmana ben enriquidor i ple de respostes.
Moltes gràcies, Rafa, i ja ho saps que estàs convidat sempre que vulguis aquí a Montserrat, a casa nostra.
Doncs escolta, ja ho parlarem això fora de micro, ja ho parlarem. Publicitat, publicitat i retornem amb la nostra secció sobre com estem tractant la Mare Terra, Maria Mercet i la seva Pachamama. Silencio.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses. Pachamama.
2 minuts que passen de 8:45 del vespre. Maria Mercet, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Avui estic molt
sí?
bé.
Sí? No has tingut cap incident?
Bueno, algun incident. Algun incident. Aquest matí hi ha una olla, però...
Bueno, escolta, doncs, en fi, si s'ha solucionat, això és el més important.
Sí, Maria. Sí, sí. Amb una mica de targent tot es soluciona.
No, és que expliquem als nostres oients que la Maria ha arribat avui dient «Ui, he tenido un problemilla en la cocina». I bé, sempre li triem punta tot en aquest programa. Maria Mercet, cada 15 dies ens explica històries sobre la Mare Terra, sobre les seves problemàtiques i sobre el que podem fer per millorar els nostres conductes, la nostra conscienciació i tot plegat. Què ens vols explicar avui, Maria?
Doncs avui vinc amb un tema, que sí. És tot un tema, i donaria per moltes seccions, així que ja veurem quan el reprenem, a veure si els espectadors diuen alguna cosa per xarxes socials sobre què els interessa d'aquest tema, perquè és molt ampli, però és el consum responsable.
Consum responsable.
Consum responsable. Avui faré una miqueta d'opinòloga, perquè és un tema amb el qual clar. Em veig molt immersa, no només perquè estic ficada en ecologisme, sinó també perquè a nivell personal intento aplicar-lo.
Molt bé, ets militant del comerç responsable.
S'intenta, s'intenta.
Molt bé, molt bé. I quines idees ens vols transmetre? A veure.
Doncs primer volia parlar d'un tema, i és que a vegades el consum responsable sí? es confon una mica, no? Perquè quan intentem relacionar consum amb el concepte de canvi climàtic, hi ha com dues respostes. La resposta de relacionant consum, canvi climàtic, sí, sí, jo reciclo, jo apago els llums, no? Com tot portant-ho molt a l'esfera individual. Sí. I l'altra resposta que diu, ui, això del consum responsable és una patranya. Per lluitar contra el canvi climàtic s'han de fer coses molt més grans. Sí. És una miqueta com que ens movem en aquestes dues respostes una miqueta allunyades entre si.
És cert, sí, sí.
I jo volia donar la definició una miqueta, la bàsica de consum responsable, perquè entenguem què és.
Quina és?
Doncs mira, és un concepte que han definit organitzacions ecologistes, entre altres, i consideren que la humanitat faria un bé en canviar els seus hàbits de consum ajustant-los primer a les necessitats reals i optant en el mercat de béns i serveis que afavoreixin a la conservació del medi ambient, la igualtat social i el benestar dels treballadors. És a dir, que no és només un tema que vagi de si apagues les llums o no, sinó de per quines alternatives de consum apostes en el teu dia a dia.
Molt bé. I és una mica això el concepte que cada gra de sorra fa la platja, no? Al final, o sigui,
exacte.
Mica en mica podem fer coses grans entre tots, no? És aquest punt.
Exacte. Una frase diu, act local, think global. És a dir, actua localment, però pensa globalment.
Globalment, molt bé.
Sí.
Què més coses, Maria?
Doncs volia fer un joc.
Ah.
Abans de continuar parlant de consum responsable.
Amb mi?
Sí, amb tu.
Quina alegria em dones. Vinga. I què vols que faci?
Doncs esperem a la introducció.
Oh! Què està sonant? Què està sonant? Què és això? Sintonia de concurs? De joc?
Tan, tan, tan.
A veure.
Aquest joc va de tres frases.
Vale.
Dues d'elles seran veritat. I una d'elles serà mentida.
I jo he de localitzar la falsa.
La falsa, molt exactament. Bé. Doncs jo començo.
Endavant.
La primera frase. La producció d'aliments en el món està monopolitzada per cada cop menys empreses i cada cop més grans.
Menys i més grans.
Sí. Segona frase. Les 10 empreses espanyoles que més han contaminat han emès el 25% de les emissions totals d'Espanya.
Vale.
I la tercera frase, els espanyols, les espanyoles, consumim 50 litres d'aigua per persona al dia.
Estic pensant en el que jo consumeixo i jo crec que sobrepasso els 50. Jo diria que la falsa és aquesta, la darrera.
Que la falsa és la darrera?
La de l'aigua.
Doncs sí, s'ha acertat.
Bien por mí, bien por mí.
Pensava que seria més complicat, però no, 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 no.
No, és pura intuïció, no et pensis, eh? Però doncs m'ha sonat que deuen ser més litres.
Són més del doble. Ara mateix són 132 litres per persona al dia.
Vaja,
aquí.
Molt bé, molt bé.
I hi ha països que consumeixen més.
Però aquí lo impactant és que les dues primeres frases que m'has dit, les dues primeres asseveracions, són reals. O sigui,
són reals.
Que cada vegada són menys empreses i que produeixen més productes,
sí,
i que les 10 grans empreses d'Espanya fan el 25%...
El 25% de les emissions d'aquí, aquí al país.
És impactant, eh? És impactant.
És molt impactant.
10 empreses, eh?
Sí. I una miqueta aquestes dades ens vinculen tot el que és, doncs, grans canvis en el consum, en el mercat, amb canvis individuals, perquè també és cert que mentre que aquestes empreses han d'assumir la seva responsabilitat i hem de parlar de monopolis, també hem de parlar del consum d'aigua, no? El dia a dia, així com el consum d'energia, etc.
I què fem? Un mal consum d'aigua, no? Diria jo, evidentment.
Sí, sí. De fet, segons la OMS, hauríem de poder viure amb 50 litres d'aigua al dia.
Que era el que tu m'estaves dient.
Exacte.
I no ho estem fent.
No ho estem fent.
Estem vivint en més del doble, realment.
Sí.
O sigui, que és molt. I realment, Maria, com podríem fer-lo? D'on podríem treure aquest consum? On fem el malbarament del consum d'aigua?
Doncs avui us volia parlar d'alternatives, justament.
Ah, mira, a veure.
No només d'aigua, perquè si voleu centrem una secció sencera en l'aigua, que és tot un tema.
I tant, quan vulguis.
Però sí que és veritat que en termes de consum responsable ens trobem amb tot el que és l'economia social i solidària, o ESS.
Vale.
Que aquí a Catalunya, amb tota la història de cooperativisme que tenim, és molt interessant perquè ha crescut molt, tot i que encara és un percentatge molt petit respecte a dins del mercat global.
Uh-huh. Sí.
Però justament aquest cap de setmana hi ha hagut la FESC, que és la Fira d'Economia Social i Solidària de Catalunya, sí, que l'organitza la XES, que és la Xarxa d'Economia Social Catalana. El tema de l'economia social i solidària és molt interessant perquè cada cop s'ha anat ampliant més. Primer potser es podia parlar d'economia ecològica o d'economia social, però ara cada cop tots els eixos es van vinculant més i s'intenta que totes les empreses tinguin en compte no només com es fabriquen els productes, sinó d'on venen els productes i justament també com es treballa dins les empreses. Quins són els principis ètics que regeixen aquestes empreses.
Uh-huh.
Llavors és molt interessant i jo volia recomanar la web de la FESC, que la podeu trobar a fesc.xes.cat.
A veure, dinos-lo en tranquil·litat. Com és?
fesc.xes.cat.
I ahir què trobaran els nostres oients o les persones que entrin?
Doncs allà trobaran tot un seguit d'alternatives en diferents temes, com per exemple l'educació i la recerca, els subministraments, el tèxtil, la logística, habitatge, salut i cures, cultura i oci, producció, venda de productes i tecnologia i electrònica, que és cada cop més interessant.
I tant. I més ara que venen èpoques de molt de consum, realment,
sí,
molt de consum,
sí,
i que cal tenir totes aquestes coses en compte.
Exactament.
Doncs, Maria, aprofundim properament.
Aprofundim.
Prometo més minuts la propera vegada.
Vinga.
Vale? Moltes gràcies per visitar-nos i per donar-nos aquesta consciència una mica del comerç responsable. I gràcies pel joc, que m'ha agradat. He encertat de casualitat, també t'ho dic, eh?
Bueno.
Ens retrobem en 15 dies. Ja corre per aquí Ignasi Miranda, la veu que ens ajuda a tirar endavant, la veu de Càritas, pauseta, i ara venim.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. La veu de Càritas.
Doncs venim d'explicar-vos problemàtiques que pateix la Mare Terra i ara posem el focus en la tasca solidària i d'ajuda arreu de Catalunya, tasca clau que fan els companys i amics de les Càritas diocesanes. Els hi donarem veu, com cada dilluns, aquí a Camins, durant els propers minuts. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ara m'has agradat.
Ara.
Sense més històries. Bona vesprada. Encantats de tenir-te, com sempre, i vinga, ens hi posem... Tu també estàs encantat. Clar, si se't veu a la cara, Ignasi. Vinga, ens hi posem. L'aprovació al Consell de Ministres de dimarts passat de la reforma del reglament d'estrangeria, especialment pel que fa als drets dels nens, nenes i joves estrangers no acompanyats, suposa per a Càritas un gran avenç en la protecció d'aquests menors al donar resposta a una de les seves 8 propostes polítiques presentades als grups parlamentaris davant les eleccions de 2019.
Efectivament, en el document per una societat més justa, Càritas ja demanava de forma concreta a les forces polítiques que garantissin la protecció dels menors estrangers no acompanyats i el seu trànsit a la vida adulta. Segons l'entitat catòlica, la reforma d'estrangeria facilitarà la transició a la vida adulta d'aquests menors en assegurar la continuïtat en la documentació d'aquests joves, fet que constitueix un gran avenç en el seu projecte vital. Igualment considera que adequar els mitjans econòmics per poder renovar les autoritzacions de forma raonable i allargar el seu temps de concessió suposa un suport clau en un procés que necessita d'una estabilitat documental indispensable.
I més coses, perquè dilluns passat, 18 d'octubre, es va celebrar el Dia Europeu contra el Tràfic de Persones. Càritas Espanyola ha expressat que la celebració d'aquest dia suposa una nova oportunitat per a seguir denunciant la situació d'extrema vulnerabilitat en la qual es troben les víctimes d'aquest delicte i reclamar mesures urgents que permetin la seva identificació i garanteixin la seva protecció.
Recordem que la Confederació Càritas a Espanya compta amb un servei específic d'atenció a dones en contextos de prostitució i a víctimes de tràfic amb finalitat d'explotació sexual que desenvolupa diferents projectes a tot el territori espanyol. Aquesta resposta es complementa amb programes d'acompanyament específics en el sector agrícola. Des de Càritas recorden l'alerta llançada el 2021, aquest mateix any, pel Papa Francesc amb motiu de la Jornada Mundial de Pregària i Reflexió contra el Tràfic de Persones, en què reclamava una economia sense tràfic, amb regles de mercat que promoguin la justícia i no pas els interessos particulars exclusius, una economia de la cura que posi la persona en el centre.
I parlem ara de hashtag Som Imprescindibles. Així és aquesta iniciativa. Hashtag Som Imprescindibles. La nova campanya de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya que reivindica la contribució i el treball de les organitzacions del tercer sector social a l'hora de donar resposta a la greu crisi social derivada de la pandèmia.
Així és. Som Imprescindibles posa el focus en els àmbits de l'alimentació, l'habitatge, el treball, la bretxa digital, el suport a l'autonomia personal i la salut mental i en els col·lectius més colpejats pel Covid-19, com ara la infància, els joves, les dones, les persones grans, els migrats i persones amb discapacitat, tot per fer visible els estralls de la pandèmia.
I formació i treball, Càritas Valls i IKEA han arribat a un acord que permetrà redissenyar, habilitar i moblar llars de col·lectius vulnerables, amb especial atenció a la infància i a les famílies i a persones grans i a dones i col·lectius LGTBIQ+, derivats per serveis socials.
La donació, valorada en més de 100.000 euros, s'impulsarà des de les botigues IKEA de Catalunya i el magatzem de distribució IKEA Valls per donar resposta a demandes especialment dirigides a productes vinculats a espais de dormitori i menjador. A més, els especialistes en la vida a la llar d'IKEA contribuiran amb la seva feina a redissenyar els espais per convertir-los en llars de debò per a aquests col·lectius en risc d'exclusió. Aquesta col·laboració s'emmarca dins de la iniciativa Verdaderos Hogares, que està portant a terme IKEA a Espanya sota el propòsit que tots mereixem una llar de debò, així ho diu com a lema. Una frase des de la qual la companyia treballa per fomentar la igualtat d'oportunitats creant espais i llars transformadores que ajuden les persones en risc d'exclusió social a créixer i a tenir noves oportunitats en les seves vides.
I finalment, us expliquem també que el pare Eduardo Sanz va impartir a principis d'octubre la lliçó inaugural de Càritas Diocesana de Lleida amb el títol Càritas Motor de Sinodalitat.
Sí, Rafa, efectivament, Eduardo Sanz va començar la seva intervenció explicant què és la sinodalitat i va dir que es tracta de fer que el Senyor compti amb nosaltres, amb cadascú de nosaltres, alhora que va afegir que ens hem d'escoltar els uns als altres, tant els qui estem treballant junts com els qui estan fora de l'Església.
Vinga, i fins aquí les notícies. Gràcies, Ignasi. Seguim a la Veu de Càritas, avui amb un testimoni que crec que us podrà interessar molt. De seguida, en la nostra antena. I continuem endavant i us volem presentar ara el programa Infància Família. Es tracta d'una gran xarxa de Càritas Diocesana de Solsona pensada perquè els infants que es troben en situació de pobresa o en risc d'exclusió social puguin accedir a recursos que els permetin gaudir d'igualtat d'oportunitats escolars i de temps lliure i, d'altra banda, per acollir les famílies que demanen ajuda a l'entitat catòlica i acompanyar-les en el seu procés de superació de mancances i resolució de problemes. Tens més detalls, oi, Ignasi?
Sí, Rafa, perquè Càritas, des de la seva presència en pobles i ciutats de la diòcesi de Solsona, fa un seguiment de la família per ajudar-la a cobrir les seves necessitats, a resoldre situacions que generen conflicte i a canviar hàbits. A partir d'aquí, es demana que tots els membres de la unitat familiar hi participin dins del seu procés de reinserció social. L'acompanyament de Càritas es desenvolupa a partir d'un ajut concedit acompanyat d'un seguiment professional. Tot això varia en funció del problema o la necessitat que s'hagi detectat, sobretot d'aliments, tractaments mèdics, sessions de millora en la dinàmica familiar, el procés de buscar allotjament i treball, subministraments de la llar i també assessorament legal.
Moltes coses, sens dubte. I què podem destacar, Ignasi, pel que fa a l'atenció als més petits de la casa?
Doncs entre les activitats destaquen les classes de reforç escolar o de suport educatiu amb assessorament psicològic individual i escola de pares en algunes Càritas parroquials o arxiprestals. A més, es facilita l'accés a activitats extraescolars i de lleure normalitzades alhora que s'ofereixen beques per a llibres, material escolar i menjador.
Doncs molt bé, per conèixer una mica més tot plegat ja ens acompanya Josep Maria Castelló a través del fil telefònic, membre de la Comissió Permanent de Càritas Diocesana de Solsona. Josep Maria, bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, encantats de tenir-te uns minuts aquí a Camins, a la secció La Veu de Càritas. Josep Maria, en què consisteix aquest programa, el programa Infància Família?
Ho heu dit molt bé vosaltres també, és ajudar a les famílies que passen dificultats, sobretot els que tenen infants, a que puguin créixer amb alimentació i també amb educació, tal com ho heu dit molt bé, amb classes de reforç i també d'una manera especial aquest any. Degut a la pandèmia, hem ficat molt èmfasis amb les beques menjador, que estiguin alimentats i que puguin desenvolupar una jornada escolar amb tota normalitat.
Josep Maria Castelló, salutacions. Soc Ignasi Miranda, també molt content d'acompanyar-lo.
Ignasi, jo també, moltes salutacions.
Quantes persones hi participen en aquest programa, en aquest projecte?
Bé, hi ha un seguit de voluntaris, perquè, és clar, hem de pensar que la diòcesi de Solsona va des de dalt del Berguedà fins quasi bé a tocar a la ciutat de Lleida. Llavors, en aquest moment tenim 467 voluntaris i es van repartint segons també la tasca, oi? Uns estaran més ben preparats per l'educació infantil, per treballar amb l'educació infantil, altres estaran més preparats per participar amb les necessitats familiars, fer les reunions, l'educació que puguin tindre per poder ser més eficaços a l'hora de fer una compra d'aliments i això.
Bé, Josep Maria, he sentit bé? Has dit més de 400 voluntaris?
Sí. En aquest moment tenim 467 voluntaris. Uh-huh. Tenim exactament 117 homes i 350 dones.
Molt bé. Déu-n'hi-do, és molta gent, m'ha sorprès.
Estem contents.
I tant.
Els que estem a les juntes de Càritas només podem tindre a la boca la paraula gràcies.
Doncs és per estar-lo, perquè déu-n'hi-do la solidaritat i la gent que dona el seu temps i els seus coneixements per ajudar els més vulnerables. Josep Maria, com es porta a la pràctica tot això en cada cas, a nivell de Càritas parroquials i arxiprestals, segons les necessitats de cada família?
Bé, primer es fa un estudi de cada família, segons les seves necessitats, i en virtut del resultat que doni a la professional o a la voluntària que va en aquesta família a fer aquest sondeig, llavors doncs, es mira d'ajudar-los, ja sigui doncs, amb beques menjadors, ja sigui doncs, també... En surten moltes coses, perquè no solament són coses d'aliments, sinó també doncs, tenim problemes doncs, de consum, de llum, de hipoteques, de moltes coses d'aquestes. I llavors doncs, es fa un estudi d'això, es porta a la Junta de la Càritas Parroquial o de la Càritas Arxiprestal i llavors amb el resultat d'això es procura donar l'ajuda corresponent. Sí. Hem de pensar que hem d'administrar bé totes les donacions que es fan a Càritas, tota la generositat que la gent té a Càritas.
Avui parlem...
Per exemple, parlant d'aquest menjador, i per donar doncs, una estadística, diem que aquestes beques menjador, aquest any, del gener al juny, s'han atès 87 nens. I això ha portat un cost de 19.910 euros. O sigui que es procura tindre doncs, aquesta atenció, sobretot a la infància. I més a més, ara després de... Després encara l'estem passant, oi? Però les conseqüències de la pandèmia és important, hem cregut important des de Càritas Diocesana del Bisbat de Solsona de potenciar els infants.
Sí, avui dèiem que parlem amb Josep Maria Castelló, membre de la Comissió Permanent de Càritas Diocesana de Solsona. Segurament, Josep Maria, detectar les situacions de pobresa i vulnerabilitat en el si de les famílies a la diòcesi de Solsona no és una tasca fàcil, moltes vegades és molt difícil. De quina manera es detecten? Quines estratègies es busquen o quines accions es fan per detectar aquestes situacions que existeixen?
Bé, primerament, doncs, hi ha d'haver, per exemple, doncs, la denúncia de la situació per part de la gent de Càritas que estan al carrer, per dir-ho així. Quan s'ha detectat aquesta problemàtica en una família, procura anar-hi doncs, una voluntària o un professional a parlar amb ells i llavors doncs, es detecta el problema que aquesta família sofreix. I tal com he dit, llavors aquest problema es porta al Consell Parroquial o al Consell Arxiprestal i també al Diocesà, oi? I llavors es procura doncs, encadrar-los a un dels programes que tenim, ja sigui per vellesa, ja sigui per famílies desestructurades, ja sigui per recursos, doncs, per altra problemàtica, com hem dit, poden ser doncs, lloguers, coses d'aquestes, doncs, que intentem pal·liar-los. Actualment ens trobem amb bastantes dificultats perquè, malauradament, hi ha moltes famílies desestructurades i quan hi ha una família desestructurada ens sofreix tota l'estructura d'aquesta família. I els que a vegades ho paguen més són els infants.
Josep Maria, Solsona, Cervera, Mollerussa, Berga, Puigreig i Cardona són alguns dels municipis grans on treballa el programa Infància-Família de Càritas Diocesana de Solsona. Han augmentat amb la pandèmia les necessitats dels nens i nenes i de les seves famílies també, evidentment, especialment a les ciutats més grans de la diòcesi?
I tant que sí que ha augmentat, i moltíssim, moltíssim, degut doncs, també, tal com hem dit, a la pandèmia, i a més, doncs, tal com has anat enumerant totes aquestes parròquies, tenen diferents problemàtiques. Unes són, per exemple, doncs, encara de tèxtil, d'altres maneres de fer, i altres són agrícoles, oi? Cada lloc té la seva problemàtica. Però sí que, efectivament, doncs, han crescut els casos de pobresa a la nostra diòcesi. Però també em ve d'una altra cosa, que augmentant els casos de la pobresa i fent aquesta sensibilització, perquè la gent, també ho noten, també hem tingut doncs, molta generositat per part de la gent creient.
I, finalment, Josep Maria Castelló, si una família necessita ajuda per una situació de pobresa o de manca de recursos, com es pot contactar amb el programa Infància-Família de manera directa o a través d'algú proper? Potser alguns ens estan escoltant des de la diòcesi de Solsona i poden estar interessats.
Sí, sí. La primera cosa que hem de fer és acudir a la seva Càritas. Si en aquell poble o per circumstàncies no hi ha Càritas, el que he de procurar és parlar amb el mossèn, amb el responsable de la parròquia, i llavors ja es busca una solució, sigui des de l'arxiprestat o sigui inclús des de la diocesana. Es procura doncs, que hi hagi una treballadora social, doncs, que hi hagi una professional segons la problemàtica que es presenta, i intentem doncs, pal·liar aquesta qüestió amb el que es pugui. Ja dic sempre mirant que siguem justos, tant amb l'actuació com amb la problemàtica. Uh-huh.
Doncs Josep Maria Castelló, membre de la Comissió Permanent de Càritas Diocesana de Solsona, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta vesprada i fins una altra ocasió, i molts ànims en tota aquesta tasca tan important.
Ha sigut un goig participar amb vosaltres i agrair-vos també. Gràcies pel treball que feu.
De res.
Gràcies a tu.
Una abraçada.
Una abraçada.
Abans d'acabar, encara dos apunts per l'agenda. Vinga, Ignasi, què cal tenir present per als propers dies?
Doncs que Càritas Diocesana de Girona, el Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa i l'Associació Traçant Camins han programat una setmana d'activitats en el marc de la campanya Ningú Sense Llar des d'avui mateix, dia 25, i fins divendres, dia 29, que per cert és Festa Gran a Girona perquè és Sant Narcís, el patró de la ciutat.
Uh-huh, molt bé.
Tindran lloc diverses activitats, com ara l'obertura de l'espai Trobades amb Sostre, en què es projectarà el documental Batecs de carrer, realitzat per Càritas Jove, la presentació del llibre La mirada horitzontal, de David Vázquez Vilamor, o la taula rodona sobre el tema consum d'alcohol i drogues, amb la pregunta on és la frontera. I finalment tenim també formacions online. Aquest dimecres, no, sinó el 3 de novembre, Càritas Diocesana de Barcelona organitza una nova sessió informativa sobre el voluntariat. I dijous 4, a les 6 de la tarda, la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya organitza un seminari obert, un seminari web, obert i gratuït, sota el títol El trabajo ya no es lo que era. I si em deixes, Rafa, finalment recordem...
Et deixo, tens les meves benediccions.
Gràcies. El 7 de novembre, diumenge també a les 6 de la tarda, a la sala El Turí d'Olot, tindrà lloc un concert de gospel a benefici de Càritas Garrotxa.
Hem avisat, hem fet els avisos i l'agenda també de la setmana vinent, perquè dilluns és festa i no tindrem en aquest cas problema. Així la gent ja queda avisada de tot el que queda per als propers 15 dies, pràcticament.
Sí, la veu de Càritas torna no dilluns vinent, sinó el 8 de novembre.
Correcte. Doncs aquí estarem, amb Ignasi Miranda, com sempre, donant-nos suport i portant endavant aquesta secció aquí a Camins.
Gràcies.
Gràcies, Ignasi. Fins la propera.
Fins la propera.
Nosaltres que ja recollim.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Un minut i mig, arribarem a les 9. María José Mendoza, bona vesprada.
Bona tarda, Rafa.
Què tal la nostra pregunta a Twitter d'avui? Recordes quina era i què ha dit la parròquia?
La pregunta era, com us definiu? Sí. El 7% ha dit, no ho tinc clar. Uh-huh. I amb una majoria...
Aclaparadora majoria.
Aclaparadora, sí. Creient al 93%.
Ens escolta gent creient, cosa que tampoc ens sorprèn massa, perquè, clar, és una mica l'esperit de la ràdio. Gràcies, doncs sí. Maria José. Recordem que també ens podeu seguir a l'Instagram, Camins Estel. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 31 de Camins, un nombre gens rodó, arrencada de setmana amb un home que està més enxufat que els ploms de l'estadi del Futbol Club Barcelona, Ferran Capdevila, Ignasi Miranda, cap d'Informació Religiosa, la dissenyadora dels mosaics del Camp Nou, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno al muntatge musical i a les vies de so. Una salutació especial i afectuosa a tots els que ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Ànims, que de seguida surt el sol, i una no menys especial per als del directe. Us deixem amb els nostres companys d'informatiu. Avui no tenen cap brometa ni res, perquè ens han convidat a berenar i estem molt contents. I nosaltres que marxem. Demà dimarts parlarem de cinema espiritual. Per tant, ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.